Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El sector turístic preveu ocupacions molt altes arreu de Catalunya per aquest cap de setmana llarg, especialment a la costa i al Pirineu, amb molts establiments penjant ja el cartell de complet. A la Costa Brava, Maresme i el Garraf, l'ocupació frega al 100%, mentre que a Tarragona i a l'Ebre se situa entre el 90 i el 95. A la demarcació de Lleida, els hotels del Pirineu arriben al 95 i al 100%, mentre que el turisme rural supera també el 90%. I en aquest sentit, el govern espanyol ha establert serveis mínims d'entre el 35 i el 83% per la vaga parcial del handling convocada a diversos aeroports. A Reus i Girona el mínim serà del 35% en rutes peninsulars de menys de 5 hores i del 83% en trajectes a territoris no peninsulars. Pel que fa al Prat, oscil·larà entre el 40 i el 76 i això dependrà segons cada empresa. I en mobilitat, situació encara prou tranquil·la a les carreteres, tot i que un accident entre dos camions d'aquest matí a l'A2 a Castellbisbal provoca encara algunes retencions. A banda també, problemes en la circulació a la B20 i la B10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I agents dels Mossos d'Esquadra de Tortosa han detingut un home i una dona per presumptes delictes d'estafa, administració deslleial, usurpació d'estat civil i falsificació documental. La víctima, un home de 76 anys, amb una malaltia neurodegenerativa i també mobilitat reduïda, va ser aprofitada per la parella per tal de controlar les seves finances i obtenir diners de manera fraudulenta, incloent la gestió de la seva pensió i també tràmits sense el seu consentiment. I els bombers han donat per controlar l'incendi entre Amer i Susqueda. La selva, l'incendi que ha cremat en tres focus diferents estava estabilitzat des de la matinada d'ahir. Es va poder controlar i al vespre el foc ha cremat vegetació forestal en baixa i mitja intensitat en una zona de difícil accés. Durant la nit s'han arribat també a activar fins a una vintena de dotacions que han treballat en l'extinció d'aquest incendi. I també seguim pendents de la quinzena d'incendis que segueixen cremant arreu d'Espanya. Milers de veïns han hagut de ser evacuats a 7 comunitats i 2 persones han perdut també la vida. També hi ha múltiples ferits de diversa consideració. El foc de Zamora i Lleó, el més virulent dels que continuen hores de reactius, ja ha cremat unes 38.000 hectàrees aproximadament. I l'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'alerta diurna per calor intensa davant la previsió de temperatures superior a 3 graus. El dispositiu desplega també equips de carrer per informar a persones vulnerables sobre refugis climàtics i fonts públiques. També distribuir aigua, cantimplores, gorres i també ventalls per tal de prevenir els efectes de la calor. I pel que fa al temps, avui al matí serà solellat, però de cara a la tarda sí que s'esperen núvols i de fet tempestes en diversos punts del Pirineu.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat viuràs connectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats.
10:03, passen 3 minuts a les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances. Espero que ens acompanyis, doncs això, amb un gelat, amb un cafetó, amb gel, amb el que més t'agradi a aquesta hora, però sobretot que ens acompanyis fins les 11 del matí. I ara, a l'Obert per Vacances, donem la benvinguda a Rafa Jimena, consultor gastronòmic, periodista i director de la Lliga del Porc i la Forquilla, la primera competició d'esmorzars a forquilla de Catalunya que fa bandera d'un dels àpats més autèntics del nostre país. Bon dia, Rafa.
Molt bon dia.
Abans de començar, deixeu-me saludar també al Pep Morató, company de l'Espluga FM Ràdio, que avui ens acompanya des de l'Espluga de Francolí, i no sé si amb el micròfon o avui canviant-ho per la forquilla a la mà. Pep, bon dia.
Molt bon dia, Manel. De moment tenim el micròfon, però a veure com avança aquesta entrevista.
Molt bé.
Deixem, no?, dir-te que a finals de mes d'agost, en el marc de la Festa de la Brema, aquí a l'Espluga se celebrarà aquesta semifinal tarragonina de la Lliga del Porc i la Forquilla, i per això hem volgut convidar el Rafa. Rafa, primer de tot, no?, explica'ns què és exactament aquesta lliga que us heu inventat.
Pues bé, sí, mira, aquesta lliga és una competició, m'agrada dir, simpàtica, en el que l'important ja no és tant competir, sinó compartir. totes les receptes i tots aquests plats que milers d'establiments del país cada matí molt d'hora aixequen la persiana, perquè la gent treballadora que des de primera hora del matí està treballant o bé al camp o bé a les indústries o a les empreses o al reparto o a la logística, pues a mig matí puguin parar i fer aquest àpat que és l'esmorzar de forquilla, que és tan nostre i que està més viu que mai.
Està més viu que mai. De fet, volem que ens expliquis una mica també, Rafa, que ens posis una mica de context, com neix aquesta idea i sobretot quin és l'objectiu al final també de tot plegat, què és el que voleu aconseguir.
Sí, mira, la idea neix al voltant de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia. Sabeu que aquest any, el 2025, Catalunya, el món té el focus com a regió gastronòmica en Catalunya. La Generalitat de Catalunya va convidar tot el sector productiu des del Departament d'Agricultura a fer activitats en el marc d'aquesta celebració i nosaltres vam pensar que des del grup de sanejament porcí, que és una entitat de productors de porc que està arraigada a Lleida però que té productors i afiliats i dona servei a tota Catalunya, pues que ells com a entitat del sector podien promoure aquesta simpàtica lliga. Els va agradar molt el projecte i llavors l'objectiu és triple. Per una banda, reivindicar aquest plat i aquesta tradició tan nostra com és l'esmorzar de forquilla com algo del nostre patrimoni cultural, gastronòmic, gustatiu, cultural, fer homenatge a tots aquests establiments que, com he dit abans, aixequen la persiana per donar vida i fer que aquesta cultura, aquesta tradició, aquest patrimoni sigui viu, i ja per extensió pues, a qui impulsa tot això, que és una mica els que s'han fet responsables del projecte, que seria el grup de sanejament por sí, pues poder-los també ajudar-los a promocionar la carn de porc, perquè és un sector que darrere també hi ha un munt de famílies i no hem d'oblidar que de porc ens hem alimentat tota la vida i el porc ha salvat en èpoques molt dures l'alimentació de molta gent, no? Amb les conserves, les tupines, els mondongos, vull dir, no ho hem d'explicar això.
Per tots aquells que ens estan escoltant, com s'està organitzant, no?, aquesta lliga? Hi han 4 semifinals, una per cada província, hi haurà la gran final, i què és el que es valora al final?
Sí, la idea de la lliga és primer que recorri el país, vull dir que per tota Catalunya hi hagi lliga. Vull dir, podríem haver fet un campionat d'una única prova, que la gent se pogués a diferents territoris, haver seleccionat de cada territori un número de gent i haver fet una única competició a manera de final. Però vam pensar que també seria bo fer aquestes semifinals territorials, no? Que les comarques de Tarragona tinguessin una final, que les comarques de Lleida tinguessin una altra semifinal, que hi hagués una semifinal també a les de Barcelona, i d'altra banda aquest primer any descentralitzar-lo, no? Perquè nosaltres l'estem promovent això des de Lleida, però l'estem promovent amb una perspectiva de país, amb una perspectiva de fer algo per a Catalunya, no és algo local, és algo per tota Catalunya, i també des de demarcacions ens agrada reivindicar aquesta no centralitat del país en un lloc concret, sinó que tot el país pugui fer coses pel territori. Per això vam dir de buscar pues, localitats o capitals de comarca, en el cas de l'Espluga de Francolí també una localitat que també és d'interior, que està una mica, diguem, retirada de lo que seria la costa, que ara mateix té molt més bullici a nivell d'activitat i que costaria més a lo millor organitzar, però reivindicar també aquesta Catalunya d'interior, no?, que està també viva i que també forma part del territori.
De fet, aquest diumenge es va dur a terme la primera semifinal, en concret de les Terres de Lleida, la població de Torrelameu. Com va ser aquest tret de sortida i també si doncs, va haver una bona rebuda o si més no, com l'esperàveu, si era una mica se'ls va semblar com esperàveu justament doncs, la rebuda per part dels restauradors i també del públic assistent.
Clar, mira, jo com a organitzador faig moltes lectures, no? Perquè sempre busques punts crítics, coses que has de millorar i coses que ja farem d'una altra manera, potser la propera, no? Però la veritat és de que després de tantes setmanes visualitzant com podria ser la primera semifinal, com seria el que teníem al cap, com se materialitzaria, la realitat va superar totes les previsions. La gent va disfrutar durant tot el matí que va durar l'esmorzar d'un espectacle, vivència, experiència, esmorzar, vull dir, no sabria com definir-lo amb una única paraula, espectacular, se'ls veia la cara de felicitat, vull dir, cruspir-se una galta de porc amb patates amb una salsa que estava estupenda, mentre la desena de restaurants que es van presentar ayer anaven presentant els seus plats al jurat, el jurat los anava comentant, la presentadora de l'acte anava entrevistant els cuiners, que també explicaven d'on venia, què feien, quin era el plat que feien. Tot això en conjunt, amb la decoració que van fer de la sala i l'ambient de festa que van fer, pues jo crec que va superar l'expectativa. És un esmorzar que comença a les 10 del matí i a les 12 anunciem els finalistes, vull dir que en 2 hores també els restauradors que es presenten no tenen tampoc una servidumbre d'estar ja tot el matí. La gent que ve després continua la festa, les 12 és una bona hora per anar a fer el vermut, per anar a buscar pel poble on poden anar a dinar, fer alguna visita, vull dir que és una bona hora per encara arrencar el migdia i d'allà passar la tarda, o sigui que és un bon arranque, diguem, de jornada festiva. I la veritat és que ens va agradar molt, vull dir, heu de visualitzar que érem pues, prop de 150 persones que estaven cuspint-se un esmorzar, que dic jo, uh-huh. I mentre a l'escenari pues, estaven desfilant els 10 cuiners que presentaven plats de tradició, d'innovació, amb el porc més o menys protagonista, perquè l'important és que n'hi hagi porc, però no té per què ser a lo millor el protagonista, sí que és una cosa que valora el jurat, i la veritat és que va ser una festa.
Que bé. Que bé. Rafa, a mi ja em va entrar en gana aquesta hora del matí per tots aquells que ens estan escoltant també des de casa. Com es pot participar i també gaudir d'aquests esmorzars populars que ens explicaves?
Pues mira, se pot participar de dues maneres. Mm-hmm. Els professionals, els establiments que fan esmorzars de forquilla, a través de la web que és lligadelaforquilla.com poden entrar i a veure inscripcions i encara es poden inscriure a les semifinals que falten, vull dir a Tarragona, la de Girona, que serà Santa Coloma de Farners el 14 de setembre, i la de Barcelona, que és a la Garriga el dia 7 de setembre, i després tres de cada una d'aquestes semifinals seran els que aniran a la final de Lleida el 28 de setembre a la Fira de Sant Miquel, de tal forma que allà esperem tenir 12 finalistes, tres de cada una de les demarcacions. Això són els professionals. La inscripció és gratuïta, la seva, entre cometes, servidumbre serà d'un parell d'horetes, d'anar ja a partir que convoquem a les 9 i mitja i, com us deien, per les 12 anunciem quins són els finalistes. El plat, la majoria, lo porta molt fet o fet, perquè som xup-xup, són plats d'aquestos que se fan la cassola el dia anterior i allà s'escalfa i se regenera per presentar al jurat les racions de degustació. L'organització, posem allà uns petits fogons, posem una caixa de barbacoa si algú necessita marcar alguna cosa a la brasa, portem un microones per si algú ha d'escalfar alguna cosa, o sigui, tenim els quatre elements bàsics per regenerar qualsevol plat, i en el cas de que se vulgui cuinar, doncs podem venir una miqueta abans i anar cuinant amb els fogons que posem a disposició. I el participant, sí, el que s'ha de portar són les seves estries, vull dir, la seva paella, la seva cassola, el seu plat per emplatar, quatre cullerons si volen utilitzar per lo que seria l'emplatat, això s'ho porta cadascú. Però l'organització, diguem que organitza la cuina de tot l'evento.
Uh-huh. I què és el que ha de tenir un bon esmorzar a forquilla? Que si ens imaginem, què hi hauria d'haver?
Clar. Pues mira, una esmorzar de forquilla, clar, depèn a lo que a cadascú li agrada agradar, però com un establiment que ofereixi esmorzars de forquilla, lo primer que tindria que tenir és una petita però variada carta, és a dir, una carta que conti des de els ous i les truites, poder-te fer un tall de carn amb un ou ferrat, amb unes patates o amb una escalivada, o poder fer una truita de carabassó, de pernil, de chorizo, de patata, una truita, el que entenem, els plats d'ous i truita. Després tindríem tot el que és del porc, tot el que són els menuts del porc, o a vegades també pues, de la vedella, no? El que serien el que nosaltres a Lleida diem callos, no? Que serien les tripes, o els menuts, els peus de porc, el capipota, el famós capipota, no? De tot el que seria la careta, el morro, la pota. Tot el que siguin així plats de menut, i per últim, aquells que nosaltres diem la categoria de plats i de cassoles i platillos, que aquí ja entraria tot lo de més, que són totes aquelles cassoletes de tapes, de plat, de ració, que a primera al matí podem trobar en uns establiments. Bàsicament estem parlant d'un plat que sigui de cullera o de forquilla, que tingui proteïna, que estigui acompanyat d'una guarnició, que pot ser patata, que pot ser mongeta, que pot ser algo que podria ser de carbohidrats, sinó pues, la llesca de pa, i que a nivell d'acompanyament pues, hi ha cadascú, pot ser patata, pot ser escalivada, pot ser una samfaina, pot ser Però clar, l'altre dia vam tenir plats com un carpaccio de peus de porc fumat, o vam tenir un biquini de galta de porc amb xocolata, vull dir, feta la xocolata. Clar, aquí la gent ja cada dia està més creativa. Nosaltres estem reivindicant molt més la tradició, els plats tradicionals, però el jurat també valora l'originalitat i la innovació, o sigui que mirem d'equilibrar una miqueta, de tenir una tradició viva, que és l'esmorzar de forquilla, amb tota una sèrie de plats que formen part del nostre patrimoni gastronòmic, però per altra banda tampoc tancar-nos, no? I no oblidar que Catalunya és referència a nivell gastronòmic per la seva alta cuina i per lo que ha evolucionat aquesta, no? Que sempre ha anat mirant cap a aquestes arrels, no? Llavors aquí el jurat pues, valora una miqueta les dues coses, la tradició, la innovació, la importància del porc, la presentació, el gust, són paràmetres que el jurat valora.
Molt, molt bona pinta tot el que ens estàs explicant. Ja, creus que aquesta iniciativa doncs, pot ajudar també a recuperar i enfortir l'arrelament d'aquest àpat tradicional aquí a casa nostra? I també, sobretot, no sé si també pels joves.
Anem a veure, l'àpat aquest jo sempre dic que té un perfil de públic variat, però que jo lo encasillo en dues parts. La primera és la de la gent treballadora, que aquí és on fico l'esmorzar de forquilla de cada dia, que de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte pot haver molta gent que pel seu horari de feina a mig matí pues, s'ha de fotre una esmorzar de forquilla. Tampoc hem d'oblidar que a nivell d'economia pues, la gent cada vegada pues, tira més del bocata, tira més de les preses també, el poc temps que hi ha per esmorzar, que la gent igual acaba abans amb un bocata que fotent-se un plat. Però diguem que per aquí la tradició del plat continua molt viva, no? Encara hi ha molts llocs on fan brasa, on fan cassoles, on tenen aquests plats que dèiem de xup-xup ja fets del dia d'abans per poder-los servir a primera hora del matí. I això crec que està més viu que mai, no? Independentment de que vagi per territoris. I després està aquest segon perfil que veig jo cada vegada més emergent, que crec que és el que està una miqueta més de moda, que és el de les colles esmorzadores, els amics que queden per esmorzar el dissabte o el diumenge, i que seria més un esmorzar de gaudir, un esmorzar de disfrutar. Si aquest esmorzar l'ajuntem ja, que el dissabte, el diumenge, tenim ja una miqueta més de temps, pues primer ja no té per què ser tan matiner, potser ja més a mig matí avançat i és molt més lúdic, la gent acaba ja tard, potser ja no dinarà o si dinarà més tard, i llavors aquest és un altre perfil en el que també molt establiment s'està orientant, no? Perquè ara que l'hostaleria ho està tan malament, especialment per les nits, fa quatre etapes, fa una mica d'allò, però que costa trobar gent que vagi a sopar el plat i tal, pues els esmorzars del cap de setmana de primera al matí pues és una alternativa a fer algo més de caixa, no? I cada vegada hi ha més establiments que
un esmorzar
ha
de rei, no?
Un esmorzar, sí.
Doncs mira, ha estat un plaer tenir amb nosaltres en Rafa Jimena, que ens ha apropat també aquesta nova i deliciosa iniciativa de la Lliga del Porc i la Forquilla. Et desitgem moltíssim èxit, que acabi d'anar molt bé. Gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies.
I Pep, gràcies també a tu. Et deixem també fent un bon esmorzar de forquilla. Fins aviat.
Vinga, ara sí. Adéu, adéu. Adéu.
El moment d'escoltar aquest podcast que deriva del documental que es pot veure a la xarxa Més. Estem parlant del Rumberos del Ventilador. El Rumberos, el ventilador d'avui, el Xavi Collado, hi ha aplegat tres grans noms: Dolores Vargas, la Terremoto, una dona amb estil únic i peculiar, Maruja Garrido, la rumbera que va actuar i que va portar la rumba catalana a l'Olímpia de París, i Gato Pérez, un argentí afincat a Barcelona que va impregnar la rumba catalana de tocs de l'altra banda de l'Atlàntic.
Amb el so del ventilador, amb el so del ventilador, una història de rumba que dona la volta al món, que dona la volta al món.
A Chili, 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 a Chili.
Lauren Postigo, l'any 1978, al programa Cantares de Televisió Espanyola, va entrevistar a Dolores Vargas, la Terremoto.
Si yo tuviera palacio, yo nunca te dejaría. Si yo tuviera palacio, yo nunca te dejaría. Porque yo soy reina, reina, reina de la monarquía.
A Chile, po, a po, a po, a Chile, po, a esto, se te acusa también de que dejas la canción pura, la tonadilla, la canción española, la dejas por unos movimientos sincopados y extranjeros y por una canción muy comercial. ¿Eso qué es?
Para mí es una gran ventaja el poder hacer la canción española pura y poder hacer la canción moderna con temperamento como yo hago y haber sacado estos movimientos míos que he marcado un mito en el arte. Que en las discotecas, por ejemplo, no se escuchaba nada español. Desde Achilipupa aquí se escuchan sevillanas, fandango de Huerva. Ha sido que la juventud está conmigo. Yo lleno discotecas de 5.000 personas.
Dolores Castellón Vargas, filla de la Terremoto.
Ella tenía un don especial, que tenía, estaba así, bailaba, y de momento la pierna la tiraba un zapato, o de la mano la levantaba y la movía hasta... Uf.
Este movimiento tiene arte, ¿qué está?
Este movimiento tiene arte, pero puede asustar a cualquiera y se puede...
Bueno, lo bueno es eso, asustar a 10.000 personas, así que te aplaudan.
Puedes ir a hacer la gente y pensar de que le vas a pegar una torta.
No, hombre, no, pero y luego también hacer así y tener clase aquí.
L'any 1965, Maruja Garrido s'instal·la a la ciutat de Barcelona i comença a actuar al tablao Los Tarantos. L'any 1971 grava un especial a la Espanyola per Televisió Espanyola i dirigit per el Valerio Lázarov. Una actuació protagonitzada amb Salvador Dalí. Esperaré.
Fui al Olimpia en el 71. La princesa de Dinamarca, Margarita, yo trabajaba un sábado y un viernes me invitó al Palacete una cena. En la cena estaba el señor Dalí. Cuando me vio, ¡uf, qué susto llevé! ¡María, qué haces aquí! Y yo digo, mira usted, señor Dalí, que mañana trabajo en el Olimpia. ¿En el Olimpia? ¿Quién te presenta? Mira, yo miro a mi marido y digo, como me pilla dinero, yo no tengo para darle. Porque es verdad, te presento yo. Pero oiga, señor Dalí, no te preocupes, vete allí, que yo voy, iré, y no te preocupes. Como un clavo estaba. Me hizo una presentación, nena. María, el arte flamenco y la pintura va unida porque es arte. Si quieren que yo la presente, me la tienen que bajar, cerrar el helicóptero, yo estaré abajo con una silla esperando. Lo hizo el programa todo él, todo se hizo como hizo él. Y entonces ahí, he sentado yo, que pasé un miedo en el helicóptero, nena, porque se iba para los lados. ¡Oye, por favor! Y entonces yo bajé abajo y él estaba esperándome con los bigotes.
Igual saber y lo quiero para mí, es mi hombre. Y es así, es mi Macron, un chigolón, pero no importa porque así le quiero yo.
Cualquier día, por pegar para mimar, otra vez le perderé.
Elena, la primera parella del Gato Pérez, ens explica com van ser els seus començaments.
Gitanitos y morenos son los haces del compás. Y en la sangre de sus venas late un pulso ancestral. Ahora viene este cantante forastero del sabor. Que se mira en el espejo del sentir multicolor. Ahora vengo yo. Sabor aunque no sea moreno.
conèixer a través de que primer vaig conèixer el Tati Soler, però ja estava posat en la música. Ja anaves pel carrer amb ell i anava fent compassos i a casa venien a assajar músics. Ja començava a fer coses. Li agradava molt la música. Perquè se li veia, se li notava molt que el que més li agradava era això. I llavors, com era una època que érem hippies i ens podíem pensar una mica el que volíem fer, doncs va ser a dir, bueno, tu què vols fer? I va dir, a mi el que m'agrada és això, doncs posa-t'hi. I s'hi va posar. Ell no sabia que hi havia uns gitanos a Gràcia, tot això no ho coneixia, però jo sí. I llavors un dia li vaig dir, què et sembla si anem a conèixer això? Ah, sí, jo, això? Li vaig dir, sí. I vam anar a Gràcia, vam anar al bar dels gitanos, i allà va començar a veure que hi havia, i va escoltar també música, que no era, tot no era el Peret, que també estava molt bé, però que hi havia una rumba autèntica d'aquí, i aquí és on ho va conèixer. Al principi no, perquè el primer dia que vam anar, vam entrar allà jo i van sortir tots els gitanos, perquè eren paios i no ens coneixien, i llavors anava així. Però després ja va començar a entrar-hi i a conèixer una mica com anava, perquè li va encantar, li va agradar molt. Una mica que eren una gent que vivia per això, que els hi sortia de l'ànima.
No és de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. I sa germana que és la vanera viu punxadeta entre mariners. I sa germana que és la vanera.
Amb el so del ventilador, una història de rumba que dona la volta al món. Que dona la volta al món.
November Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
Tres minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí a l'Obert per Vacances i arriba el moment ara de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, on para Josep Sunyer. Bon dia de nou.
Bon dia, Manel, què tal?
Doncs escolta'm bé, amb aquesta incertesa de saber on ets avui. Recorda'ns les opcions que ens donaves avui.
Doncs mira, avui dèiem tres opcions, com sempre, com cada dia. La primera, recordant el Chomolungma. La segona, recordant la muntanya despullada.
Sí.
I la tercera, recordant el Chogolissa. Per tant, avui la cosa va de muntanyes.
Perfecte, la cosa va de muntanyes i hem de sortir de dubtes i ens has de dir on et trobes o de què parlarem avui, però em sembla que avui els nostres oients han tornat a guanyar perquè han encertat, ara ens ho diràs tu quina resposta, però la resposta és correcta amb un 100%. I diuen que avui recordarem, a veure si ho diu bé, Chomolungma.
Ho diu bé, Òscar?
Chomolungma. Déu-n'hi-do. Bon dia.
Bon dia.
I estàs molt lluny, el Chomolungma.
Està lluny, eh?
El Tíbet, eh? Està al Tíbet.
És que és la vessant tibetana de l'Everest, com molt bé el suyent, eh? Estan al cas que aquest 28 d'agost, d'aquí pocs dies, és el 40 aniversari del primer cim de l'Everest, primer català, primers catalans que van pujar al cim de l'Everest. Doncs això, el 28 d'agost farà 40 anys, i com que el convidat l'Òscar Cadiach el dia 28 està a les muntanyes, hem vingut abans a veure'l.
Molt bé.
Perquè, mira, això és una efemèride d'aquelles que cal recordar. L'any 85, 28 d'agost, 8.848 metres, i aquella mítica cordada, Òscar, que vau fer, no?
Sí, dins d'aquella expedició, que érem 17 membres, i en els quals també hi havia 5 nepalís, doncs vam tenir la sort d'encarar, d'enfilar aquest pinacle final que ja portàvem anys intentant aconseguir, el 82, el 83, bueno, estem parlant del segle passat, no existia l'internet, algú no existia tampoc, però bueno, la veritat és que ha passat 40 anys i allà vam pujar el Sombutamang, un dels Sherpas, el Narayan Sheresta, i l'An Karma, que eren els tres nepalís que tampoc havien estat mai al Tíbet, i els tres catalans, que eren el Toni Sors, el Carles Vallès. Malauradament el Toni Sors va desaparèixer dos anys després en els vessants del Lhotse, i jo mateix.
T'anava a dir, no, Òscar, volia que ens expliquessis una mica l'origen de tot plegat i on va començar també doncs, la teva afició, que al final s'ha acabat convertint doncs, en aquesta fita tan important, perquè si no tinc mal entès, tot comença justament al nivell del mar amb un còmic a la mà.
Sí, és veritat, un còmic que encara el vaig recuperar, que em van regalar els meus pares quan tenia 9 anys i havia de fer preparatòria a l'institut per entrar als cursos de l'institut, havia de fer lectura, i em van regalar aquest llibre, que estava també il·lustrat amb dibuixos, de que narra els primers intents dels anglesos als anys 21, 22 i 24, que van desaparèixer del Mallory i l'Irving, i que després va trobar el cos l'any 1999, i després narra la veritable ascensió i descens del cim que va ser protagonitzat l'any 1953 per Edmund Hillary i el Sherpa Tenzing, no? Tenzing Norgay. Clar, això jo penso que aquella lectura em va marcar profundament, i al llarg dels anys jo vaig emular, he tingut la sort de poder emular tot el que es descriu en aquest llibre, i bueno, aconseguir aquest somni que el tenia des de ben jovenet, perquè vaig amb la televisió espanyola vaig reconstruir la història del Mallory i l'Irving fent de protagonisme i identificat amb les mateixes robes que portaven aquella gent als anys, i bueno, per això vaig veure que es deurien morir de fred als anys 24 quan va desaparèixer, i després l'any 93 quan la meva segona ascensió, que vaig fer el Sagarmatha, que és el nom nepalí de la muntanya, la deessa mare de les muntanyes, Sir Edmund Hillary era el nostre cap honorífic, era una expedició ecològica, i ens vam trobar amb ella a Namche Bazar, i així va anar les dues vegades que puja l'Everest, no?
Mira, Manel, per recordar que aquell llibre és de fa 40 anys, hem de dir que no va ser gens fàcil, perquè vam haver de fer un bivac a la tornada, a la baixada, però van ser també els primers occidentals en superar el segon esglaó, perquè el segon esglaó està a 8.600 metres, no?, per allà.
8.700.
I no sabíeu que es trobaríeu allà, no?
Exacte, o sigui que jo penso que el principal escoll que teníem, i que sols sabíem el nom, que es deia segon esglaó, perquè també allà el primer el vam poder superar fàcil, però el segon és on havien reculat la majoria d'expedicions. El Tíbet estava obert al turisme des de l'any 1980, quan es va normalitzar una mica el tema després dels xinesos, i vam nosaltres obtenir permís pel 83, que era la tardor, que vam arribar a 8.300, i per tant no vam arribar al peu d'aquest segon esgró, però mentre vam parlar amb les poques expedicions que ho havien intentat, perquè donaven un permís per temporada normalment, i havien anat els francesos, els americans, i quan parlem de les expedicions eren expedicions potents, i no havien passat del segon esgró. Aleshores hi havia un problema greu en superar aquest bastió, que són 40 metres verticals, en el qual hi ha un encastament, una fissura vertical, com una ximenea vertical, que s'havia de superar. I aquí vam haver de fer un parlament amb els nepalís, que tampoc en sabien res d'això, de fet no, alguns no portaven ni arnès, i amb els que es trobàvem a l'últim camp d'alçada, i dic, sortirem a les 4 del matí, vosaltres m'obrireu, m'ajudareu a obrir traça fins al peu del segon esgraó, i allà me tinc que encarregar jo de superar aquest bastió. Per tant, tot això era una incògnita que es va fer realitat a les 11 del matí, quan ja l'havia superat. Havia assegurat el Sombutamang des de baix, però encara la resta de companys amb la neu profunda no havien pogut arribar. O sigui que jo penso que allò va ser el pas clau de l'Everest. Avui en dia tot això ha canviat, es troba, aquest bastió es troba equipat, les cordades ni gairebé ni se n'assabenten, han d'anar simplement equipats d'un aparell, d'un júmer, d'un autobloquejador, perquè no tirin avall quan s'enganxen a les cordes, però en aquell moment no existia, hi havia que escalar allò i la dificultat era considerable. Comparat amb les meves escalades aquí a la riba, jo li vaig donar un cinquè més, però sembla ser que després els americans, quan hi van passar un altre any, el 2000-2001, deien que la dificultat és inclús una mica superior, amb l'escala americana és un 5-9, que equivaldria a un 6-A.
Difícil,
sí. Molt difícil.
Sí, sí. I
jo penso que va ser la clau, perquè és que ningú més havia passat allà. Llavors se li dona molta importància als xerpes, va ser un treball d'equip, però tot això no s'havia dissenyat a l'expedició. Ho vaig dissenyar en aquell moment, que dic, o es fa així, o sortim molt d'hora i arribem allà trinxats i haurem de donar la volta, perquè és el que els hi passava a les altres expedicions estrangeres, per el que a mi m'explicaven, i clar, això que ens va suposar, que després d'arribar al cim ja era també tard, perquè amb la neu profunda vam estar més de 6 hores per fer aquests 148 metres que quedaven fins al cim després, i en els quals encara tampoc havia arribat el reste d'expedició, i al cim vaig estar una hora, vaig esperar a la gent, i bueno, vaig poder doncs llegir, recitar el poema d'Ambrosa, vaig poder parlar amb els companys encara amb bona veu, però ens esperava un descens complex, ens esperava, no sabíem que ens cauria un bivac, però com te deia abans, alguns dels components del cim, dels nepalís, no portaven arnès, els hi vaig haver de facilitar el meu, això em va suposar també un retras, alguns va perdre el frontal quan es va fer de nit, i van venir unes hores d'angoixa, que vam fer un clot a la neu, al peu del segon esgraó, quan ja havíem repelat, i els quatre que no havíem pogut passar del segon al primer esgraó, que era una aresta complexa i perillosa, doncs vam esperar amb aquest bivac, que no vam pas dormir, que anàvem aguantant les hores i que els metges anaven trucant amb el walkie-talkie perquè no patíssim el més fàcil, que era tenir la mort dolça, no?
La notícia va trigar a arribar aquí, Manel, a Catalunya, sí. Perquè va ser via telegram i un procés molt complicat, eh? No,
Morse i telegram.
Morse i telegram, eh? O sigui que no és com ara, que truques per una trucada. Breument, Òscar, breument, eh? L'Everest d'avui, com el veus? Les cues, bueno, que també les veiem a Pedraforca, eh? Dic que això ha canviat molt, no?
Sí, no té ja res a veure amb allò, amb aquelles èpoques, no sé, digue-li heroiques, romàntiques, èpiques, digue-li com vulguis, però, bueno, no, si nosaltres ja vam ser difusors d'això, no li pots treure la il·lusió a molta gent de que hi vulgui anar, clar, gent poderosa, perquè val molts diners i s'han d'enfrontar amb cues, i llavors no et pots plantejar reptes com els que nosaltres ens plantejàvem, que no existia cap tipus de fotografia ni informació ni res, no? O sigui, no té res a veure.
Doncs, Òscar, gràcies per haver passat aquesta estona d'estiu amb nosaltres avui a l'Obert per Vacances.
Moltes gràcies a vosaltres i sempre amunt.
Que vagi molt bé. Gràcies, Josep. Fins demà. No, fins demà.
Vinga,
no,
fins
dilluns.
Ara.
Fins dilluns.
Fins dilluns.
Que vagi bé.
Me'n vaig a Montblanc amb l'Òscar, eh? 43è Montblanc. Vinga,
molt
fins
bé,
ara.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Fins ara. Adéu-siau, bon dia.
És el moment d'encendre els fogons de l'Oest. A l'entrevista d'avui, la Irina Graells de UAU Lleida Ràdio parla amb en Mateu Blanc, xef del Caravista, un restaurant ubicat a la ciutat de Lleida i especialitzat en arrossos. En Blanc coneixem què significa per ell la cuina de secà i com incorpora els ingredients de secà als plats de la carta del seu restaurant.
Avui saludem a Mateu Blanc, xef del restaurant Caravista. Amb ell parlarem dels ingredients de la cuina de secà. Recordem que el restaurant Caravista, per qui no ho sàpiga, està ubicat a Lleida i és especialista en arrossos. Mateu, gràcies per ser avui amb nosaltres. I la primera pregunta que et faig és una mica que defineixis què és per tu la cuina de secà.
Bé, per mi la cuina de secà és aquella cuina de paisatge, de territori, amb tradicions, i sobretot a mi el que ens agrada, sobretot a tots els comensals, no? I a mi, incloc a mi mateix, és disfrutar sobretot de productes de temporada.
Uh-huh. Com portes la cuina de secà al teu restaurant?
Bé, nosaltres el que fem sempre a cada temporada és aportar aquests ingredients de temporada i el que fem és aquesta estacionalitat, és ficar-ho tant en amanides com a entrants, com a peixos, com a carns i com a postres. Tot això ens podem trobar, tot aquest món, no?, de cuina de secà.
I com canvia una mica la cuina a la tardor, a l'hivern, a la primavera i a l'estiu amb els ingredients de secà? És a dir, com canvien els ingredients?
Bé, pues el paisatge ens aporta ingredients diferents cada temporada. Ara mateix, per exemple, tenim el pic més alt de producció de tomata, no?, que comença el que seria des del juny fins al setembre, no? I llavors aquest sabor de la tomata, per exemple, o totes aquestes fruites que tenim al nostre paisatge, no?, com és tota aquesta fruita de pera, de poma, de nectarina, de préssec, pues ara és el moment de disfrutar-la al 100%.
Quin diries que és l'ingredient estrella de la cuina de secà?
Jo, sens dubte, el que ens dona molta identitat és l'oli. L'oli verge extra d'arbequina, per mi, estic molt orgullós, pell de gallina, cada vegada que cuino amb aquest ingredient.
A part, l'oli és un producte de cuina de secà que es fa servir en molts altres tipus de cuina.
Correcte, sí, sí, sens dubte. I ja sigui amb aplicació directa o indirecta, o sigui, dins d'una elaboració, o per fregir, o per fer amanides. Bueno, la veritat és que té moltes utilitats el que és l'oli.
L'oli és un dels ingredients estrella que comentaves, però quins altres creus que són els ingredients estrella de la cuina de secà?
Bueno, fa un moment estàvem parlant també del tema de les fruites, no?, que ens dona tanta identitat. Tenim el que seria la pera, amb totes aquestes varietats com conference, blanquilla, llimonera, apreciades per la seva dolçor, per la fibra i el potassi, i el que té cada fruita, no?, que ens aporta, pues, aquests matisos, aquesta textura, ja sigui amb aplicació directa. Fora de micròfons estem parlant, no?, d'aquesta tècnica dels carpaccios, que podem agafar, pues, qualsevol fruita i llaminar-la i ficar-la damunt d'un plat amb aquestes llàmines, i només faltaria fer aquesta decoració, ja sigui amb mel, amb nous, amb vinagretes, un vinagre que tenim aquí espectacular a Mollerussa, que és aquest agredolç de merlot, que per mi, pell de gallina, molt bo, i acompanyat amb aquest ingredient com és l'oli, pues pell de gallina.
I en les postres, quin seria l'ingredient clau d'aquesta cuina de secà?
Sens dubte, un de les receptes que estic molt orgullós són les orelletes. Les orelletes perquè tenen molta tradició i sobretot per aquesta textura tan cruixent i amb aquests matisos anissats que ens dona la matafaluga, no?, que ens fa oficial aquest postre. I crec que és un postre que, al estar fora de la nevera, que aguanta molt, i s'utilitza moltíssim, ja sigui a les pastisseries o a restaurants.
Per tots els oients que no són de Lleida, les orelletes què són?
Bueno, les orelletes, no te reservaré, el primer que tot, amb aquesta part humana de l'orella, no? Que orelleta, orella, no? Pues no, sí que pot tenir forma rodona, no? Però l'orelleta és una massa molt fina, que per identificar una miqueteta i fer aquesta similitud, és com una massa de pizza, molt fineta, però en aquest cas no se fica llevat, però sí que se fica farina, se fica matafaluga, se fica anís, se fica moscatell, se fica sucre, i se fa una massa i s'allarga. I comentar-te també que a les Garrigues, antigament, les àvies ho feien amb el ginoll. Una forma d'estirar aquesta orelleta molt, molt peculiar, no? Que ja ara, avui en dia, costa molt de veure-ho, però sí que si anem a fires encara ho podem veure.
Per tant, les orelletes és un plat, són unes postres que s'han adaptat als nous temps. Quin seria un altre plat que ho ha fet de la cuina de secà?
Pues un altre plat que seria són el tema del... A mi, per exemple, ara que estem en ple estiu, són els gazpachos, no? Els gazpachos que antigament se feien amb tomata, gràcies a aquesta aportació d'aquestes fruites de temporada, avui en dia podem veure, pues, des de gazpachos o salmorejos, de cirere, se pot de préssec, de nectarina, de pera... Pues bueno, la veritat és que avui en dia, gràcies a aquesta creativitat de molts dels cuiners, pues ens podem trobar receptes superinteressants amb ingredients de territori i de paisatge.
I el vostre restaurant, com heu adaptat aquests ingredients o aquesta cuina de secà tradicional als nous temps?
Pues ho fem de forma tradicional i creativa. A l'hora de crear tant amanides, pues podem fer un escabeig tradicional, però amb aquestes combinacions tan interessants de textures que tenim amb fruites i sobretot amb el tema d'amanides i sobretot amb el tema d'aportar aquesta tomata també, que ens pot anar molt bé, ja sigui fent un carpaccio amb un escabeig molt suau a baixa temperatura de tonyina, ara que també és temporada de la tonyina i del bonítol, i fer-lo així tipus carpaccio, la veritat és que és una de les receptes que agraden moltíssim. Mhm.
I hi ha alguna altra recepta que creus que s'ha adaptat als nous temps? Al vostre restaurant, almenys?
Pues, sobretot els arrossos. Mm-hmm. Parlem d'identitat de Caravista, parlem d'arrossos, pell de gallina, perquè tenim una de les receptes que cada vegada que tant la gent local com gent que ens venen de fora, no?, que ens demanen que teniu alguna recepta amb identitat d'aquí, doncs pues sí, n'hi tenim dos, que ara us explicarem. Una d'elles és la paella o l'arròs de cassola de tros, on hem modificat, hem canviat el que és la patata per l'arròs, però tots els ingredients que hi ha els hem incorporat, ja sigui ja la llonganissa, el conill, el que és el pollastre, el que són els espinacs, el que són aquestes hortalisses de l'horta, i tots ho hem ficat dins aquesta paella amb coccions, pues, perquè buscant un bon resultat, no? I la veritat que la gent els encanta. I una de les altres receptes que tenim amb molta identitat és la torrija lleidatana, que seria com la torrada de Santa Teresa, no? Ruta monumental per a la nostra ciutat, que viatgem una miqueta per Lleida amb els monuments, i cada monument és un ingredient que està dins d'aquest postre. Per tant, és un postre de welcome per a tots aquests turistes que a l'estiu, sobretot, tenim aquí a Lleida, pues, puguin visitar de forma dolça pel nostre territori.
Què vol dir això, que cada monument està a les postres? Una mica com ho feu?
Pues tenim un postre, que per exemple tenim l'antic Hospital de Santa Maria, l'actual IEI, uh-huh, l'Institut d'Estudis Ilerdens, que té la seva arquitectura quadrada, pues la seva torrija té la forma quadrada. Tenim la Seu Vella, que el que és el castell, té la seva corona, que fem un cruixent dolç. Tenim, per exemple, el castell de Templers, també conegut com el castell dels Templaris, no?, que té un escut també de la seva època, molt marcat també amb banderes. I també tenim l'església de Sant Martí, també amb el que són aquest campanari, amb aquesta campana, no?, que també està dins d'aquest postre. Per tant, és un postre que et menges literalment cada monument d'una forma diferent.
Que guai, que interessant. A part de totes aquestes coses que ens comentaves, per què creus que la gent hauria de provar la cuina de secà? O en què es diferencia la cuina de secà d'un altre tipus de cuina catalana?
Bé, sobretot ara que estem actuant a Catalunya, Regió Mundial de Gastronomia 2025, uh-huh, Lleida té molt a dir. Té molt a dir perquè és una cuina d'interior, amb tot el que això comporta, no?, que antigament no havia transport i moltes receptes eren de conserva, sobretot amb el tema del bacallà. Moltes receptes de Lleida són amb bacallà perquè venia amb sal, ja de la costa o de fora. També tenim el que són el tema de conserves, com fa un moment estàvem parlant de la tonyina escabetxada, gràcies a aquest oli que teníem de territori podíem fer aquestes conserves, ja sigui amb peix o amb carn, perquè tenim la tapinada, que és aquesta conserva, no?, on dins d'un pot de conserves ficaven totes aquestes parts de carn, ja sigui llonganissa, etc., i amb això se conservava. I bueno, la veritat és que és una cuina molt interessant de territori, que gràcies, pues, amb aquesta horta, amb aquests fruits secs que tenim, amb aquest oli, amb aquests formatges, amb aquests productors que ens aporten i ens mimen, ja, perquè jo sempre ho dic, no?, que les receptes se comencen a cuinar al camp i se mimen al camp, i els cuiners el que fem és acabar de donar aquest punt màgic amb aquest ingredient.
I tant. Doncs Mateu Blanc, xef del restaurant Caravista, moltes gràcies per ser amb nosaltres i per explicar-nos una mica aquests ingredients i la importància de la cuina de secà.
Els dijous a 2:15 de la tarda a les televisions locals és el moment de les converses Connecticut. La seva presentadora, la Jèssica del Moral, ens avança els continguts d'avui, un contingut que podeu trobar també sempre que vulgueu a la xarxa Més.
Oriol Genís s'ha convertit en una figura imprescindible del teatre català. Actor de llarg recorregut, ha deixat empremta tant als escenaris com a la pantalla, però és al teatre on se sent plenament viu. Parlarem amb ell en un moment intens de la seva carrera marcat per noves obres que qüestionen, remouen i celebren el fet teatral. Escolta, jo en algun lloc he llegit que ets tímid, o que eres tímid.
Molt, jo soc tímid.
Molts actors ho són.
Ho soc.
Ah, sí?
Sí.
I què ho fa que un gran tímid, un tímid militant, agafés un dia el telèfon i truqués al Xavier Albertí?
Això, tímid militant, està molt bé. Sí, sí, és veritat. Bé, jo crec que és agafar el toro per les banyes, a vegades, no? No he fet teatre per saltar la timidesa ni per superar-la, però sí que m'ha ajudat a superar-la. O sigui, l'última hora ha sigut això, no? I aquesta timidesa, aquesta introspecció, aquest estar dintre tu mateix, i a vegades es contrarresta amb unes ganes de poder sortir molt, no? Jo crec que s'ha contrarrestat aquí, no? Penso que el teatre m'ha propiciat fer totes aquelles màscares que jo tenia ganes de fer, però que no m'atrevia a fer en la vida real, i les he fetes en el teatre. I d'alguna manera el teatre m'ha donat aquesta possibilitat de multiplicar-me, no? De ser coses que jo no he sigut a la vida, o que no, o que pel que fos, no? Una persona tallada, una persona que quan... ja sempre he volgut destacar d'alguna manera, no? Però de jove portava un ponxo. Quan érem joves, la gent de la nostra època, anàvem amb ponxos perquè érem contraculturals, no? I aleshores portava un ponxo, i quan portava el ponxo pel carrer, que el portava, m'ho passava fatal, no? Però jo anava amb allò aguantant, no sé, sí, també militant, però, no?
Militant del ponxo, també. Però per què t'ho passaves fatal?
M'ho passava fatal perquè jo volia anar així, però per altra banda pensava, i si algú em diu una cosa, i si algú em crida pel carrer, i si no sé quant, o sigui, anava tens, no, diguem-ho així. Sí. Però jo m'ho posava, o sigui, que aquesta cosa militant sempre l'he tinguda.
I escolta'm, ara, quan, per exemple, et cau la màscara als aplaudiments, aplaudiments ja ets l'Oriol Genís, ja no ets aquell personatge, o tots aquells personatges... allà es torna a sortir el tímid o què? És a dir, en la vida normal, ara qui hi ha aquí assegut?
Ara no sé. Ara hi ha una barreja de... Ara jo penso que m'he acostumat a tenir una cosa social que em fa sortir de la meva introspecció, no? Crec que continuo sent introspeccionat i que continuo estant dintre meu a vegades, però ara tinc més eines per sortir fora, tinc més eines i m'ha donat una certa tranquil·litat, no? De mostrar-me,
no?
També, que quan m'he mostrat i no ha passat res, també et vas calmant, no? Una mica, no tens ganes de mostrar-te tant, sinó que ja la cosa va funcionar una mica sola, no? Llavors jo penso que aquesta cosa, diguem-ne, per tots els actors som exhibicionistes per naturalesa, no? El públic és voyeur per naturalesa. Això és el principi del teatre, no? Uns s'asseuen a mirar i l'altre s'asseuen a ensenyar, no?
Exacte, que és un match perfecte.
És un match perfecte, i aleshores aquí s'estableix aquesta... Llavors, qui li agrada ensenyar, el que sigui, ensenya, no? I qui li agrada mirar, mira. I cadascú agafa el seu moment. Jo penso que en aquests instants, que ara, ha passat que estic en aquest moment que... Per mi, mostrar-me no és tan problemàtic, perquè ja ho he fet tantes vegades que això no vol dir que alguns moments em talli, també, no?
Converses Connecticut. Els dijous a 6:45 de la tarda. A les televisions locals i a la xarxa Més.
I a les portes d'un cap de setmana llarg, us recordo un cop més que demà no hi ha programa, que tornarem el dilluns a partir de les 9. Hem de saber ara propostes, bones recomanacions, que com sempre ens fa el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia.
Bon dia, Manel. Bones recomanacions, que veig que aprofites.
Oh, i
que
tant.
Que jo et veu una foto teva a les nits del circ.
Allà on em dieu vés i que val la pena, allà hi soc, sempre que puc. Per tant,
molt
jo
bé.
Estic ben atent com tots els nostres oients. A veure, què ens proposes avui?
Doncs mira, avui en primer lloc us recomano concert d'Helena Gadel i Manu Guix a Calonja, demà 15 d'agost. Fa l'aïllat, vola molt bé, i juga contra
temps, i pinta un univers... M'encanten. De fet, Manu Guix, haig de dir que va ser crash meu durant les primeres edicions d'Operació Triunfo. Primeres edicions. Ara ja és un senyor pare amb els seus fills, les seves criatures, per tant, doncs la vida ha avançat per tothom, però m'agrada molt, i Helena Gadel m'agrada molt també la seva veu, m'agrada molt com canta.
De fet, tots dos, una unió també sorgida a OT,
ella va ser
concursant, ell professor, i ara mateix doncs, són dos artistes més importants, dos dels artistes més importants i reconeguts del panorama musical, i en aquesta ocasió s'uneixen en espectacles clubs exclusiu i únic en aquests jardins del Castell de Calonge, Girona, repassant doncs, les cançons més representatives de les seves carreres i també versionant alguns dels temes clàssics. Serà, com dèiem, divendres 15 d'agost, demà a les 10 de la nit, amb entrades a 25 euros.
Doncs una molt bona proposta musical, i la que ens portes ara resta a veure amb la música, no?, a priori.
Una proposta gastronòmica, d'aquelles de posar en valor els productes de la terra, els productes
el quilòmetre
de proximitat...
Zero, ah,
exacte, ja que tot l'estiu tenim el mercat del préssec d'Urdal, a Subirats. Mm. El mercat del préssec d'Urdal combina tradició i producte autòcton, es poden comprar préssecs collits en el punt òptim de maduració mitjançant el tracte directe amb els productors, cosa que ja sabeu que no podem fer amb els supermercats i les grans superfícies. Amb el seu ofici, els pagesos doncs, certifiquen la qualitat d'un producte que va directament de l'arbre cap a casa nostra.
Molt bé, i això, molt important, aquesta proposta, defensar aquest quilòmetre zero, en quin horari podrem gaudir?
Doncs de 9 a 2 del migdia els dissabtes i diumenges, d'aquests mesos de juny, juliol i agost, a la plaça Subirats de Sant Pau d'Urdal a Subirats, i a més hi fan també activitats complementàries. Aquesta setmana, per exemple, diumenge 17, ruta guiada, última defensa de Barcelona, amb un recorregut per les trinxeres, serà a les 11 del matí, en punt de trobada al centre d'interpretació Última Defensa de Barcelona, amb un preu de 7 euros.
Perfecte, doncs tothom a gaudir d'aquestes activitats. Adrià, moltes gràcies, bon pont i fins dilluns, que vagi bé.
Igualment, fins dilluns.
Quatre minuts per arribar a les 11, la cançó de l'estiu, aquest any que ens porta fins l'any 1998, Júlia.
Crec que era el...
Estem gairebé arribant als 2000, gairebé. Amb quina cançó jugaves tu?
John Believe, de Cher.
Sí.
De Cher, perdó.
Sí.
Però crec que és hora que ens diguis amb quina jugues tu.
Amb quina jugo jo? Doncs atenció, perquè és que quan l'escolteu la identificareu ràpidament. Marçal, la pots posar, si vols. Estem parlant d'aquest hit d'Elvis Crespo, Suavemente, que va revolucionar doncs, les pistes de ball amb un merengue irresistible, sembla. Aquestes són les dues opcions. Marçal, amb quina et quedes? Amb Cher o Elvis Crespo?
Amb la Cher.
Cher, gràcies. Fins al dilluns, que vagi bé.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquest estiu, Empúries cap al Tar, d'amors i venjances. Visita dramatitzada que recorre els principals escenaris de la ciutat grega i romana d'Empúries, aprofitant la màgia dels capvespres d'estiu. Descobrireu la història i passejareu pels destacats d'Empúries acompanyats de personatges ficticis, inspirats en el passat clàssic de la ciutat. En l'any 54 després de Crist, l'emperador Claudi va morir en estranyes circumstàncies, provocant un gran trasbals en la successió del nou Cèsar. Alguns historiadors antics apunten que va morir enverinat per la seva pròpia esposa Agripina. Lluny de Roma, Empúries vivia un dels seus moments de màxima esplendor, i en aquest context l'encontre entre tres dones a la ciutat d'Emporiae iniciarà una trama plena de misteris on l'amor i la venjança es barrejaran amb la màgia negra i altres pràctiques i rituals prohibits en la Roma d'aquell moment. En acabar la visita dramatitzada podrem degustar una copa de Mulsum, un vi romà aromatitzat i suc pels infants. Podeu gaudir d'aquesta experiència en català i castellà per un preu de 13 euros per persona, amb l'entrada al jaciment inclosa. Pels menors de 8 anys és gratuït. Per consultar horaris i reservar la vostra entrada, consulteu la web macempúries.cat.
Instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos. Luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.